La diputada balear al Congrés, Marga Proens, oficialitzava el passat dissabte 29 la seva precandidatura a presidenta del Partit Popular a les Illes Balears. La seva proposta liderarà un projecte liberal de centre i reformista que recuperi les grans majories i esdevingui una solució real als problemes de la ciutadania. Al de Fara Far ens volem interessar per aquesta proposta i conèixer de primera mà com és i pensa Marga Proens, per això l'hem convidat a compartir el micròfon de Ràdio Illa una estona. Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Illa, Marga Proens.
Molt bon dia i moltes gràcies per aquesta convidada.
A veure, primer tot, com va anar el cap de setmana a Formentera, que va venir també a parlar amb els afiliats d'aquí de la nostra illa?
Bueno, la veritat que tot i que el temps no va acompanyar massa, i que un sempre, un mallorquí quan ve a Formentera no ve amb moltes ganes i amb moltes ganes també d'anar un poc a la platja, però sí que vàrem poder aprofitar, no?, per estar amb els nostres afiliats, per poder xerrar amb ells, per recollir aquests avals, perquè ara estem en aquest procés intern de presentació d'avals que acaba de demà, per mostrar-los el meu suport i per mostrar-los també la meva il·lusió i la meva força de que aquest canvi que ja ha començat a Espanya, de que aquesta onada de canvi arribi també a Formentera.
De moment, em sembla que no hi ha cap, diguem-ne, contrincant, cap altre aspirant també a la presidència del PP a les Illes Balears, no?
Bé, termini acaba demà, com de per presentar aquests avals, aquests 400 avals que se mos han demanat, i en principi no hi ha cap altra persona que ho hagi manifestat, és cert que hi ha temps fins demà, però jo crec que el Partit Popular estem fent un exercici exemplar de democràcia interna, tant crec que és un bon missatge, tant a nivell intern com sobretot a nivell extern. Jo crec que en aquest moment de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social, que nosaltres haguéssim iniciat una crisi interna, que és el que esperaven molts de partits del Partit Popular, hagués estat sobretot un acte egoista, diria jo. Jo crec que en aquest moment el que hem de fer és seguir i continuar fent feina des del primer dia, que aquesta transició, com dic, està sent exemplar per donar resposta als problemes dels ciutadans i deixar de xerrar dels problemes dels polítics.
Bé, vostè parla de liderar un projecte liberal, de centre i reformista. A veure si ens pot, diguem-ne, avançar alguna mesura concreta que ens ajudi a dimensionar una mica quant de liberal, quant de centre i quant de reformista és el seu projecte.
Sí, a veure, qui posarà exactament les mesures concretes i dirà quant de liberal, quant de centre i quant de reformista serà el Congrés que se celebra el 24 de juliol i que durant les setmanes anteriors se produeix una de les coses més importants d'aquest Congrés, no? Que és les ponències, que és aquesta ponència política on participaran tots els afiliats que vulguin participar i que és imprescindible perquè és la resposta que oferim com a única alternativa en aquesta manera de governar des de la prohibició, des del sectarisme, des de la criminalització de certs sectors, com per exemple el sector turístic o el sector de la restauració, també tan importants a l'illa de Formentera. I aquesta alternativa que representa el Partit Popular sortirà d'aquesta ponència, perquè l'hem dividida precisament en dues grans potes per donar resposta a les quatre crisis que se conjuguen en aquest moment a les Illes Balears i, com no, també a l'illa de Formentera. I és la crisi econòmica, la crisi turística i la crisi sanitària, no? Per tant, aquestes estan ara ja exponents, a més hi ha ponents de Formentera també en aquesta ponència, perquè una de les coses que vull és que també aquest projecte, que si així ho volen els meus afiliats, me donin l'oportunitat de liderar, tingui també aquest marcat caràcter pluriinsular que tenen les nostres illes. Jo havia dit, no hi ha cap illa igual, cada illa és única, cada illa és diferent i totes som un gran arxipèlag de que totes som millors, no? Però jo crec que també s'ha de veure reflectit en aquestes ponències aquest caràcter propi que té cada una de les illes i també aquestes necessitats pròpies que tenen.
A veure, ahir escoltàvem a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, doncs reformant la proposta comuna per tot l'Estat pel que fa a la regulació anticovid de l'hostaleria, també de l'oci nocturn, i ara deixant, diguem-ne, via lliure que cada comunitat s'ho faci al seu gust i manera. Per vostè, què creu que hauria de fer Armengol ara mateix?
Bueno, jo crec que el primer que hauria de fer Armengol, i seria una novetat, seria començar a gestionar. És a dir, deixar de tapar la seva incapacitat de gestionar prohibint i prohibint, com dic, de manera discrecional, com han demostrat ja els tribunals, que ja li varen dir que no podia seguir trepitjant els nostres drets fonamentals. Jo crec que quan nosaltres, per exemple, dèiem que volem liderar un projecte de llibertat, jo sempre dic llibertat no és llibertinatge, llibertat, l'altra cara de la llibertat és la responsabilitat, el virus continua allà, per tant s'ha de fer una crida també de cap a la responsabilitat, que crec sincerament que l'hem demostrada tots els ciutadans d'aquesta terra durant aquest més d'any i mig que ja dura aquesta pandèmia. No? El que passa que quan jo sent pues, les instruccions que se donen des del Ministeri de Sanitat o des del Consell Interterritorial, on hi participen les comunitats autònomes, i llavors veiem que Francina Armengol aquí diu, bé, esperarem 15 dies encara per prendre una decisió, per exemple, de mon soci nocturn, o per prendre una decisió sobre flexibilitzar-se en mesures en el sector de la restauració, jo el que li dic a Francina Armengol és que hi ha persones, hi ha famílies que no poden esperar aquests 15 dies a que ella prengui una decisió, en què se necessita una presidenta valenta amb un pla de desescalada clar i sobretot un pla de desescalada objectiu. I dic objectiu perquè, clar, des del moment en què ja no se pot restringir, per exemple, a les reunions familiars, a les reunions socials d'un domicili particular, s'hauria de replantejar les restriccions en el sector de la restauració, a soci nocturn, que al final són sectors que són molt més controlables, que han demostrat també el seu compromís amb les mesures sanitàries i que pots tenir un control de que realment se segueixin complint molt més que no a un domicili particular.
Permetim que li pregunti també sobre el projecte de llei d'educació de les Illes Balears que s'ha aprovat ara, després de que l'any 1998 l'Estat ens transferís aquestes competències. Com el veu? Seran combatius amb el tràmit de la futura llei o intentaran trobar un consens?
A veure, jo, som sinceres, jo me varen passar el projecte ahir a migdia, quan se va aprovar, jo vaig seguir a Eivissa, per tant, una de les coses que avui me vull llegir a fons, sí que es veurà que hi ha tot el nostre equip d'educació que ja està analitzant aquest projecte. Jo crec que per començar, és una mala notícia que una llei tan important com la llei d'educació no s'aixerri abans i no se, no només no s'aixerri, sinó que no se consensui en tots els actors implicats i també en els partits polítics. Perquè si jo crec que hi ha una cosa que mos exigeix la societat és que els polítics no canviem quelcom tan important com les lleis que marquen l'educació dels nostres infants cada 4 anys. No? Jo crec que si hi ha un consens que la societat exigeix que hi ha raó, és un consens en matèria educativa. No? Per això jo crec que neix com una llei desconsolat quan hauria de ser una llei de tots i per tots. Nosaltres ja va mostrar ahir la nostra portaveu, Núria Riera, pues, el que són les nostres línies vermelles. Les nostres línies vermelles estan molt clares. Mà estesa, però mà estesa si se vol consensuar, a veres. No aquest consens que se sol dir que practica Francina Armengol en els sectors econòmics, per exemple, que són, bueno, lentejas, les tomas o les dejas, no? Per tant, nosaltres sí que nostres línies vermelles, per dir-ho d'alguna manera, podria ser o són, no? La llibertat, per exemple, amb l'elecció de centre educatiu, és a dir, protegir el dret constitucional que tenim les famílies de decidir quin centre educatiu, quina educació volem per nostres infants, s'equilibri també en les dues llengües tal com marca el nostre Estatut d'Autonomia i la defensa de les modalitats també en el respecte i el que marca el nostre Estatut d'Autonomia, la defensa de l'educació especial, perquè pareix que ser que seguint en la mala llei FELA, pues, també perilla l'educació especial a les nostres illes, i, per exemple, una altra, la defensa de la cultura de l'esforç dins el que és l'educació dels nostres infants, i també la defensa de la doble xarxa 0-3 anys. Val dir, aquesta llei pareix també que s'acarrega el que és la xarxa assistencial, que és tan important i que té tanta també tradició aquí a les nostres illes.
Escolti'm, alguns la defineixen com la Ayuso de les Illes Balears. S'identifica amb això?
A veure, jo ho he dit, jo m'identifico sobretot amb una dona lliure, amb una dona sense etiquetes. També he vist que m'han definit les darreres setmanes amb etiquetes bastant contradictòries, la qual cosa vol dir que vaig bé, no? I la qual cosa vol dir que aquesta llibertat que predic la m'he aplicada durant tota la meva carrera política, no? Jo tinc molt clar, i ho de la primera pregunta, que això són les Illes Balears, que a més tenim una realitat pluriinsular, que no té res a veure amb Madrid, no? El que passa que sí que Isabel Díaz Ayuso pues, és l'exemple de que aquesta crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 se pot gestionar d'una altra manera i se pot gestionar sense perseguir l'economia, sense posar un fre absolut a l'economia, a la creació de llocs de feina, i els resultats són allà. Mentre les Illes Balears encapçalam la caiguda del PIB, som una de les cinc comunitats que a dia d'avui encara segueix enviant gent a l'atur, som la comunitat on lideram també el creixement de la pobresa, quan no fa massa anys les Illes Balears han estat un referent a dins d'Espanya de generació de benestar, generació de riquesa, doncs jo crec que sí, crec que Isabel Díaz Ayuso, i a més així li varen recolzar les urnes, i cada vegada que Isabel Díaz Ayuso va al Mundial, basta veure ahir vespre la ovació on va ser rebuda en aquest concert de Plaza de Domingo, pues, l'ovació que va rebre Isabel Díaz Ayuso, perquè jo crec que la gent ha estat molt cansada, com deia abans, d'aquestes mesures sectàries, de que no s'aixerrin els ciutadans com a ciutadans adults, de que fins i tot quan les dades han estat negatives, han tingut aquí una presidenta del govern que ha culpat els ciutadans de que les dades sanitàries fossin negatives, i jo crec que això demostra, no?, que l'alternativa és possible, que les grans majories tornen a ser possibles i que hi ha una altra manera de governar i que la gent espera que se governi d'una altra manera.
Parlava, doncs, de les dades d'atur o de migració dels ciutadans de les Illes Balears, però, clar, hi ha un problema de finançament pel que fa a la nostra comunitat autònoma. Vostè veu aquest infrafinançament? Creu que s'hauria de corregir? De quina manera?
No, està clar que hi ha un infrafinançament. Està clar que durant aquesta legislatura, bueno, està que està Pedro Sánchez en el govern, no s'ha volgut obrir el debat del finançament a nivell estatal. Està clar també que el rep en el qual vàrem depositar tots i tots els partits polítics, jo en aquell moment era també portaveu parlamentari, vàrem donar suport en aquest rep perquè sortís amb aquesta força de l'unitat de les Illes Balears, va ser un engany massiu de Francina Armengol en els ciutadans de les Illes Balears. No hi va haver cap rep, hi va haver només una fotografia, i al final les mentides i la propaganda tenen les cames molt curtes. No ha hagut cap règim fiscal, no hi ha cap intenció per part del govern d'Espanya de que hi hagi un règim fiscal especial per les Illes Balears, i no només això, sinó que un dels pocs avantatges fiscals que teníem a les Illes Balears, reconeguda en el nostre dret civil propi que tenim a les Illes Balears, eren pactes successoris, no? Eren aquestes herències.
Els pactes successoris, és que l'hem perdut un momentet, es refereix als pactes successoris. Sí,
els pactes successoris, que aquestes anomenades herències en vida, no? Que eren pròpies només de les Illes Balears i de Galícia. I d'ara ens han ficat en els ciutadans de les Illes Balears i de Galícia dins d'una llei antifrau. Se mos considera que cometem frau les persones com una figura tan arraigada en aquesta terra que s'utilitza aquest pacte de successoris, no? Des del Partit Popular en el Congrés vàrem presentar una esmena i els diputats de Balears de Galícia vàrem liderar el debat d'aquesta esmena perquè això no fos així, perquè seguíssim mantenint aquests avantatges fiscals i aquesta tributació avantatjosa pels pactes successoris. El Partit Socialista i Podemos varen decidir que això s'havia d'acabar, que aquest, com dic, aquest únic avantatge fiscal que teníem respecte a altres comunitats s'havia d'acabar. Hem vist com, per exemple, el president de Galícia, Núñez Feijóo, s'ha queixat, ha dit que ell defensarà aquesta figura pròpia del seu dret civil, i en canvi Francina Armengol una vegada més ha tornat a callar. Ja sabem que qui encara ja otorga, per tant, és aquest penúltim, perquè sempre podem esperar una cosa pitjor, regal enverinat del duo Sánchez Armengol.
Senyora Provenç, la veurem a Colón aquest cap de setmana?
No, jo ho vaig dir, jo ara tinc poc temps, i més de temps que me marca el meu reglament intern, que per fer aquesta campanya, per fer aquesta trobada en totes les juntes, jo quan vaig decidir presentar-me ja vaig preparar un calendari, i aquest cap de setmana jo me toca estar a Menorca, en les juntes de Menorca, perquè he estat ja a Formentera el cap de setmana passat, vaig estar ahir a Eivissa, i aquest cap de setmana estic a Menorca. Sí, però, que el Partit Popular pues, enviarà una delegació en aquesta concentració, una delegació encapçalada pel nostre secretari general, on hi aniran també altres membres destacats del Partit Popular, perquè jo crec que el més important d'aquesta concentració, que no convoquen el partit polític, sinó la societat civil, és que donem l'oportunitat que la gent, surti en el carrer, no? I que haurà no només votants i representants del Partit Popular, sinó votants del Partit Socialista. I és que jo, tot i que no me pugui desplaçar a Madrid, sí que, per exemple, ahir vaig a Eivissa, a Vara de Rei, recuint firmes contra aquests indults, que no són indults, sinó que és un pagament polític d'un president del govern que no ha res més que li importi que seguir ell a la seva cadira, que és un pagament polític, perquè, ja ho diuen tots els informes, no s'adonen les condicions jurídiques necessàries, perquè és el primer indult de la història que defensa amb més vehemència el qui el dona que no el qui el rep, no? I perquè és el primer indult de la història que s'adona a unes persones que ja han manifestat la seva voluntat de perpetuar-se en seu delicte, o en seus delictes que els va dur en aquesta sentència firma i que els va dur a la presó, no? Com dic, jo hi vaig estar recollint firmes a Eivissa i són moltíssimes les persones que no tenen vinculacions al Partit Popular, que no voten al Partit Popular, fins i tot persones que voten al Partit Socialista, que se varen acostar ahir i que volien firmar i que mos deien que ja basta i que no se pot consentir tot a Pedro Sánchez, no? També hi haurà actes, aquest cap de setmana continuarem amb aquestes taules perquè la gent pugui firmar tant a Palma com a totes les illes. Jo quan dic que el cap de setmana seré a Menorca, però també nosaltres tindrem un acte diumenge pues de suport, no? I a la societat que diu que no en aquests indultazos, jo també me desplaçaré en aquest acte diumenge a Menorca, i com dic, jo crec que la responsabilitat del Partit Popular era aquesta, era treure en el carrer i donar veu als ciutadans que han estat enganats, perquè tenim un president del govern que durant la seva campanya electoral va dir que no hauria indults. Per tant, com que se senten enganats, volen de qualque manera manifestar, no?, que han estat enganats. I això ha estat la tasca que feim el Partit Popular.
I ja per acabar, senyora Provenç, vostè es veu pactant amb Vox per governar les Illes Balears?
Jo me veig governant en solitari. Jo me veig revalidant aquest projecte de grans majories que ha governat aquesta terra. I jo crec que la millor manera de poder aplicar el projecte del Partit Popular, que, repeteix, és l'única alternativa per treure Francina Armengol del consolat, per poder aplicar aquest projecte de llibertat, és que el puguem aplicar amb llibertat, no? Per tant, jo crec que se donen les condicions, jo crec que l'unió del centre dreta ja ha tornat a començar. Jo crec que l'una de canvi que ja ha arribat també en el Partit Popular de Pablo Casado, que es situa com a partit més votat per totes les enquestes, arribarà també a la divisió.
Marga Provenç aspira a liderar el Partit Popular, ho sabrem el mes de juliol quan es realitza aquest congrés extraordinari. Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.